juvenil, intel·lectual, catalent entre el ciutadà d'home. I a l'estiu pots sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts. Sabater, nirvana a tots, cel a la terra per a l'industrial. I els hereus dels fabricants se m'apel·len amb les dues mans.
La història la fa les masses, perquè són la massa mare del pa de cada dia.
Perquè són massa per restar oblidades.
Perquè són moltes i empunyen la massa.
Per a tota la gent que han enganxat fent el que estava prohibit,
benvinguts a les mans a la massa.
Ell és l'Isaac i jo el Joel.
Comencem aquest espai radiofònic de materialisme i lluita de classes.
Bueno, Joel, bon dia. Què tal?
Bon dia.
Com estàs, tio?
Bé.
Com va el confinament?
Pues superbé, està fotent uns dies raríssims, però bé.
Home, per aquí per fer una feta de puta mare, no?
Sí, superbé. I tu què, tio? Estàs aquí amb un munt de simbolillos que t'has agafat tot el que has pogut? Has fet una recolecta de la gent local artesa o què?
He agafat tot el que tinc aquí guardat a la segona residència, a casa de mon pare. No, són els afitxes d'emergència. Són els afitxes d'emergència que tinc aquí al suro de la meva habitació i els he intentat posar aquí d'una manera que mínimament se vegi el que volia. Tenim aquí la bandera xina i després a l'altre cantó, ja que tractem la setmana tràgica, he buscat aquest buf com de etarra independentista que està aquí darrere, que és una bandera negra amb la bandera INDP blanca. I, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, m'he ficat davant de la prestatgeria, perquè soni així, que quedi una mica intel·lectualillo, saps? Que es veguin els llibres de fondo i tot això.
Home, segur que tots aquests llibres són els que tenies del col·le, saps?
Claro,
no n'hi ha ningú que t'hagi llegit. Jo tinc al García Oliver Petit, que està donant un discurs a les masses, ens està convencint de que vagin a la vaga. Aquí el tio ja era un heroi popular, me sembla. Crec que va ser a partir dels 3 anys i mig. Que ja dominava l'art de la retòrica i el tio ja...
Que fi! Home, és una mica pertorbador, eh? Aquest cop que parlarem sobretot d'anticlericalisme, tindré un crió aquí mig despullat.
I també...
Oh.
Tinc el pessebre que podem sortejar si poguessin entrar trucades i decidir què fem amb això, depèn de lo que ens animem.
Això de les trucades i de la participació ho hem de treballar, eh? Ho hem de treballar, lo de la participació de gent externa al programa.
Bueno, ho hem treballat bastant també amb el tema que ens toca avui. No de forma en directe, però...
Totalment. Aquest confinament ens obliga a intentar buscar formats diferents per poder-nos veure, tot i que nosaltres volem insistir en la ràdio com a mitjà de la vida i que nosaltres fem ràdio, però bueno, segurament aquest document que produirem avui, que treballarem amb les nostres mans i veus avui, segurament el podreu trobar tant a l'iVoox com ha de ser, com en directe a Ràdio Contrabanda, com ha de ser, i potser també una mica al YouTube, que això ja pues és una mica circumstancial.
A veure, intentarem no fer-nos mal, a part que lo important és això, que surti al modo ràdio, després hi ha la veu i tal, però intentarem descriure les coses com si realment la gent ens està escoltant la veu.
Bueno, tio, pues anem per penya, va, que hem estat aquí intentant donar la nostra xapa per les xarxes socials sobre el tema durant aquesta última setmana i, bueno, què tractarem al final?
El tema que tractarem és un tema bastant conegut. El que passa és que pot tenir molts noms, encara que n'hagi quedat un, perquè podríem dir la setmana revolucionària, la setmana sanguinària, la setmana negra, la setmana sagnant, la setmana trista, la setmana de dol, roja, gloriosa, la setmana dels fets de Barcelona.
Jo voto per roja.
Ah, si hem de triar, bueno, jo voto evidentment per negra, que és el que hi havia, perquè els comunistes encara estàveu pues, a la vostra caverna, d'on potser no hauríeu d'haver sortit, però jo me quedo amb la setmana negra i a part amb el nom que avui ens enganxeu, que és la setmana tràgica. La setmana tràgica, o sigui, podríem intentar parlar un momentet del nom, i és que el nom de la setmana tràgica en realitat és una tragèdia, i la tragèdia és una tragèdia per quasi tota la gent implicada. O sigui, per molt que segurament hagi estat la burgesia el que hagi ha agafat el terme setmana tràgica, de que va passar aquesta insurrecció de 1909, de la que parlarem. Sí que és tràgica també perquè al final els obrers ho van viure d'aquesta forma i perquè es van enfrontar a certs poders típics de l'antic règim com el clergat i tal, pels quals també va ser tràgica i encara escriuen avui en dia sobre el malament que van passar.
Bueno, jo crec que hem d'apuntar, tot i que és veritat que aquest nom ens escaigui bé quasi per tots els sectors amb els que puguem analitzar els fets, penso que de lo que hem de dir és que el nom que ens ha arribat fins avui i que tots hem pogut llegir en llibres d'història és un nom de la historiografia principal, és a dir, és un nom que posen els vencedors i que en aquest cas, per mi, és un nom que aprofiten molt bé els burgesos per posar aquesta idea de connivència de classe, no? De que tots estàvem a una i que ha sigut tràgic per tots, quan en realitat tots els burgesos d'aquí en van treure molt rèdit, tant econòmic com polític, a l'estil liberal.
Vinga, va, sí, anem a parlar del context en el que es fa, perquè sempre ha quedat aquesta figura de la setmana tràgica com fet una mica una illa de principis del segle XX sense massa sentit, però nosaltres hem estat ja fent altres programes, no? I podem relacionar-ho amb coses que ja hem estat treballant als altres programes.
Totalment. Bé, si voleu, podeu recuperar els nostres programes, que de moment són tots del segle XIX a l'Evox, estan tots penjats i els podeu escoltar en directe per contrabanda. I bé, seguint una mica la línia de lo que hem treballat en aquest segle XIX, en el qual tornarem, tot i que estiguem ficant un peu al segle XX, tornarem amb aquest segle XIX, trobo que hem intentat dibuixar una línia cronològica en la que hem posat exemples de diferents llocs a nivell geogràfic. Per exemple, d'Europa, en el primer programa vam tractar la Comuna de París del 1871. Després, en un context una mica més proper a Espanya o a la península Ibèrica, vam parlar de les insurreccions, de les cigarreres i de totes les indústries, principalment tèxtil, paperera, carbonera, que eren insurreccions eminentment femenines i en vam tractar els programes feministes sobre el 8M i ja ho vam apuntar. I després, baixant una mica més a Catalunya i als Països Catalans, que potser podríem parlar de la Comuna d'Alcoi com a exemple que hem posat, entrem directament al cinturó industrial i sobretot amb aquestes empreses tèxtils que eren les principals de Catalunya. I bàsicament el que voldríem apuntar d'aquesta transició entre el segle XIX i segle XX és aquesta línia de transició entre les crisis que patien la població a principis del segle XIX i les crisis que patien a principis del segle XX. Les de principis del segle XIX són clarament de consum, d'aquest capitalisme incipient, és a dir, que falten productes de consum bàsic per a la població, i després les properes que veurem i que es van entrellaçant durant tot el segle XIX i gran part del segle XX també seran les crisis clàssiques del capitalisme, que seran aquestes crisis de sobreproducció, que bàsicament el problema era que les condicions de vida de la classe treballadora eren tan precàries que no tenien diners per assumir tot el que produïen i llavors pues, quedaven productes en estoc, tot aquest rotllo que el mercat no podia assumir, perquè al final parlem del mercat però estàvem parlant de la gent que ho pogués comprar i si la gent no tenia diners per comprar ni el pa, pues, evidentment no podien comprar productes d'altres tipus de necessitats.
Dins de... d'aquest context, és molt important també que parlem de com va acabar el segle XIX a Espanya, que és una qüestió molt concreta. Evidentment, va ser aquesta tragèdia vista des de l'Estat de perdre les colònies, no? d'aquestes acaballes de l'imperialisme. Van perdre Cuba, Filipines, Espanya hi havia una aristocràcia que estava bastant arruïnada i sembla que els indians, la mítica figura dels indians, aquesta gent que havia estat fent aquest comerç d'ultramar a les colònies i tornava sobretot a Catalunya, veien tota aquesta pèrdua de les colònies com una oportunitat per reinvertir i colonitzar els espais del propi territori peninsular i sobretot de Catalunya. I aquí hi ha noms i cognoms de gent que es dedicava a explotar, i no només es dedicava a explotar recursos, sinó que es dedicava a explotar també a la pròpia carn de la gent, perquè molts venien del tràfic d'esclaus. És una cosa
que
positiu, aquest
vincul.
Sí, la noble feina de tràfic d'esclaus, dels quals les dinasties d'aquesta gent encara perviuen fins avui. O sigui, eren gent, a vegades, nou rica i que compraven els títols. Tenim el comte de Romanones, per exemple, el marquès de Comillas, que potser és el més important pel que toca els fets de la setmana tràgica, perquè el marquès de Comillas, que de nom es deia Antonio López i tenia una plaça que li van treure fa poc a Correus, allà a baix del Gòtic a Barcelona, aquest sí que era esclavista directament, i teníem gent més relacionada amb la tèxtil, tot i que tots els negocis, ja tu pots imaginar que anaven fluctuant i tenien interessos per tot arreu, com era el comte de Güell,
Però això, això. Aquí el que volem són noms i cognoms, assenyalar els culpables. Aquí res de diàleg, de connivència de classe. Aquí el que volem és
guillotina. Com t'has animat només a sentir els noms, eh? Quin paio. Però no, estic d'acord amb aquesta visió de que també s'ha de, no se pot entendre sense els grans industrials que tenien interessos a les colònies. Ara veurem també quina era la guerra que s'aprova més al 1909. Però abans, recollir el que estaves dient tu, agafar aquesta idea de la diferència entre el segle XIX i les crisis de subsistència i aquesta nova, no, nova realitat obrera del segle XX, que crec que es veu molt bé a la Setmana Tràgica, en 1909, com una qüestió, no? Com una última expressió del segle XIX i una primera expressió del segle XX, en el sentit de que estan a cavall entre una vaga revolucionària i una bullanga d'aquestes que ja hem estat parlant als altres programes, anticlerical, de sortir més als carrers, de vincular més el poder amb unes qüestions més, diguéssim, de les institucions de l'antic règim.
Però a
veure, i aquí estem, ja. Més o menys.
Sí, sí, la vaga revolucionària l'explicarem després perquè té molt a veure amb el nostre plantejament sobre la Setmana Tràgica, però realment el que vincula aquestes dues realitats que estan en dialèctica, tant la vaga revolucionària com la bullanga anticlerical, és tota aquesta idea que assenyalem del segle XIX de la violència política, no? O de la política de la violència, que, bueno, aquí ja el joc de paraules pot donar diferents interpretacions, però al final el que volem dir és que tot aquest joc liberal que des de la historiografia i des del moment actual ens venen com absolut, en aquest moment no estava per a res institucionalitzat i realment el poble treballador, les classes treballadores, inclús els absolutistes o tota la burgesia no hi creien de veritat i realment no l'intentaven fer funcionar de la manera en la que ens diuen ara que ha de funcionar. I això portava a que tothom entengués la violència com d'una forma molt més propera i d'una forma de fer política pràcticament relacionada amb el cos i amb el territori. És a dir, que bueno, tu vas estar mirant això i hi havia grups armats que tant d'anarquistes com també de carlistes, com d'absolutistes d'altres índoles, com no ho sé, o sigui, en realitat es veu molt clar que el segle XIX la violència és una forma de fer política molt directa.
Quan la gent pensava en política al segle XIX, pensava en violència, és a dir, no era l'excepció, era la norma i era la forma d'aquesta conquesta quasi de camp de batalla. O sigui, la gent, si volia estar segura de que les seves decisions es farien, pues havia de disposar de milícies, havia de disposar de cert poder autoritari conseqüent amb el territori, com estàs dient. Llavors, això que també ens ha servit quan hem estudiat els altres programes del segle XIX, és molt útil per entendre com s'arriba a la Setmana Tràgica i quines idees es posen en joc, sobretot a partir de què es posen en joc, quins són els espais on es posen en joc, que no és exactament, com veurem, evidentment, un Parlament tal com l'entendríem avui en dia.
Totalment, totalment. De fet, a Catalunya podem veure molt clara una realitat diferencial, perquè és veritat que hi havia tota aquesta classe de la burgesia catalana, de grans industrials que venien d'haver fet molts diners a les colònies i que se'ls volien gastar aquí, i que volien generar el nou sistema d'explotació capitalista aquí, o sigui, tenien pressa per aquesta superindustrialització ràpida, i aquests els podem englobar entre, tot i que hi hagi moltes diferències, burgesia catalana, republicans conservadors, carlins, molta gent dintre de la Lliga Regionalista, que realment era un moviment polític que dintre de totes aquestes idees del federalisme com a confrontació amb el problema administratiu de l'Estat, el que pretenien era copsar tot aquest espai polític que en aquell moment ocupaven les masses populars al carrer, copsar-lo al Parlament i realment intentaven capitalitzar totes aquestes insurreccions populars al carrer per fer ells la seva política en un espai en el que no els molestés ningú. I, de fet, aquest és un dels punts claus que jo vull assenyalar com a idea perquè tinguem clara la Setmana Tràgica, que és com la burgesia catalana, a través dels fets de la Setmana Tràgica, després, la conseqüència d'aquests fets és que ella pot aprofitar tot un espai polític que havia quedat desert.
A més, es planteja un mapa de les ideologies bastant clar, és a dir, per un cantó una aristocràcia quasi típica espanyola, l'altre la classe obrera i l'altre aquesta burgesia catalana que juga a totes bandes i de la qual es començarà a percebre quines són les seves posicions també a través de la Setmana Tràgica. Però bé, per acabar aquest context potser ens pot ajudar també alguna cançó sobre l'època que senyali el gran problema que hi havia abans de la Setmana Tràgica i el 1908, que era la guerra que estàvem tenint colonial al Marroc.
van tenir un temps de moda que a qualsevol població llegíem en certs lletreros, maura sí o maura no. Ara d'això ningú en parla, potser perquè és massa antic, o potser perquè el bon home de bon cor s'hi ha arrepentit. Però a dalt de Montjuïc hi ha un lletrero molt gros, fet amb lletres dorades, que mai si esborrarà, tothom veu llegirà 40.000 vegades. I tots els nois que vindran del petit passaran, tothom veu llegirà. Que aquí descansa en Ferrer, que tots saben ben bé qui el va fer afusellar. Els polítics que hi ha a Espanya que propaguen el progrés, que només fan propaganda pels casinos i cafès, per quan ens toca la tanda van a discutir a les cors. Molts que aquí criden a fora, allà dins sol. La colla de Maurano, que dins de la nació feia la bugadera. Ara si els voleu trobar, els trobareu adormits a dintre casa seva. I si no els trobeu allí, aneu-se'n a estan amb ànsia esperant una plaça vacant per entrar dins a l'escó.
Vale, bueno, hem sentit aquesta cançó i ara, evidentment, com fem en aquests programes de les mans a la massa, intentem baixar a lo que és la història materialista per se, que són els fets que van ocórrer, i per poder arribar a la Setmana Tràgica, evidentment, ja que parlem de tota aquesta tradició obrerista i de tots aquests fets que apunten cap al que passarà la Setmana Tràgica, parem un moment a la vaga de 1902, perquè segurament és el context més proper i la resposta més directa a la pèrdua de les colònies i a la decadència que viu els següents anys tot el sistema industrial espanyol i sobretot català. De fet, nosaltres, com que no som de Barcelona i nosaltres tenim aquesta visió que pretén ser de colonial, busquem sortir d'aquest centre i d'aquest nucli neuràlgic en el que pràcticament es basa tota la història de Catalunya. I per això, i donat que aquestes vagues ens ho permeten, volem senyalar una mica el que està passant a la resta d'espai industrial a Catalunya. I en aquest espai industrial, doncs, es concreta molt clar en aquesta vaga del 1902 a les conques del Ter i del Freser, que és justament on es concentrava la major part de la indústria tèxtil catalana. Això d'aquí també ho apuntem, la vaga del 1902, per nosaltres també és important per el que vam tractar al programa del 8M, no?
Sí, és que aquí podem aprofitar moltes idees. Sembla una cosa molt lenta esperar una mica arribar a 1909, però és que ens va molt bé, no només pel que estaves dient tu de la qüestió de deslocalitzar, descentralitzar el que estava passant a Catalunya, sinó per la qüestió de tornar a reafirmar la idea de que les vagues i les vagues més dures les feien les dones perquè eren les indústries tèxtils, tres a Claramunt, tres a Mañé, tota la gent que s'havia organitzat ja molt, de forma molt potent, i hi havia mil de persones que anaven a la vaga. I també una qüestió que a mi em sembla central i que per això m'agrada parar-me abans de la Setmana Tràgica, que és que s'ha de recordar que la setmana tràgica ve de tot un aprenentatge, de tota una consciència de que la vaga és l'instrument. Si no entenem això, per molt que ara comencéssim aquí a explicar els fets més sucosos i més divertits de la setmana tràgica, que evidentment també molen, no acabaríem d'entendre per què es va donar. I sobretot perquè s'ha borrat des d'un punt de vista més oficial, sobretot a Catalunya, s'intenta oblidar que la gent està bé organitzada i se li dona un toc, pues, aquest tràgic, no? Inevitable, però com si fos molt primari, com si la classe obrera no tingués cap pla i tot hagués sortit una mica a l'atzar.
Bueno, i amb aquesta feina que ens caracteritza i que vosaltres coneixeu d'anàlisis veraç i fonamental i radical de les situacions, hem anat un moment a 1902 i hem trobat com anaven els diàlegs dintre dels propis grups de patrons i com després aquests patrons anaven a negociar amb els obrers amb tota la cara, saps? I justament hem aconseguit trobar unes imatges, imagineu-vos, unes imatges de 1902 de com anaven aquestes reunions. Ara us les fiquem. Terrassa va ser un dels nuclis industrials fora de Barcelona amb més seguiment i també amb una repressió més forta. Hi va haver 2 morts i davant d'aquesta situació els patrons van veure's obligats a negociar amb els obrers.
Ara haurem de negociar amb aquests gossos pollosos i a sobre amb totes les meuques que els acompanyen?
Massa pocs que n'han matat! Amb tots haurien d'haver acabat!
Bueno, anirem a discutir amb ells a veure què exactament ens estan contant.
Bueno. Però qui tenim aquí? En Miquelet i l'Alfonsina, eh? I vosaltres que la canyes, què voleu? Representar els obrers, vosaltres? Però si no teniu 2 dits de front.
Exigim una jornada laboral de 8 hores, 8 de treball, 8 de dormir i 8 d'esbarjo. I a més un sou raonable, perquè la vostra puta merda de família nuclear tingui algun sentit.
I una merda? Aquí de família nuclear res, condicions laborals dignes i pagueu-nos el que val el nostre treball. I tu, atontat, sí, tu, Miquelet. La família nuclear, una merda. Aquí, tots som iguals i el que hem de fotre és matar tots aquests burguesets de merda. Me cago en Déu, veniu cap aquí que us tallaré el col.
Bueno, després d'aquest treball increïble de recuperació històrica que hem fet del 1902, pues com no pot ser d'altra manera, hem de passar al moment del 1906. I per què ens parem un moment en aquest 1906, direu? Pues perquè si tots hem estudiat el sistema públic de Catalunya o tots els que ho hem fet, recordarem els fets de la Veu de Catalunya i del Cucut, que són uns fets que el catalanisme polític agafa com una gran ofensa i que realment desfermen polèmica a tota Catalunya, perquè tant la Veu de Catalunya com el Cucut eren unes publicacions, unes redaccions de caire catalanista, federalista, que tenien vincles amb el moviment obrer, que són atacades pels militars i els militars les assalten, i a partir d'aquell moment serà quan se crearà i s'originarà l'agrupació de Solidaritat Catalana. Solidaritat Catalana la citem perquè era una agrupació bastant gran d'ideologies catalanistes i republicanes, que de fet els únics que se'n van quedar fora van ser els republicans radicals d'Alejandro Lerroux.
Aquest petit parant a 1906 ens fa veure això, com les diferents ideologies van evolucionant i apareix Lerroux, que és la ideologia d'un republicanisme radical superboig, el qual tot és una espècie de xapa que ell li diuen l'emperador del paral·lelo per això, perquè era una espècie d'evangelista de la classe obrera que feia servir les paraules, que feien servir la gent antipatronal, antitot, i ell ho agafava i li donava 4 o 5 qüestions religioses, quasi, i està allí com bramant al desert. El cel serà dels obrers, vosaltres heredareu el que els rics, no sé què, s'ha de purgar, no sé quantos.
Vamos, el populisme de tota la vida, no?
Sí, perquè, ojo, que el tio, quan després el voten, surt elegit, se'n va a Madrid, pacta amb els monàrquics.
Màquina.
Sí, és un crac.
Tenim el que nosaltres ja portem uns programes fent, que és la presentació d'una persona que ha volgut entrar en aquest programa, que ha volgut formar part, que li van proposar perquè va escriure un llibre sobre la Setmana Tràgica, que es diu David Martínez Fiol. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per permetre'm participar.
Bé, i després d'aquesta petita presentació del David, doncs passem a la primera pregunta que li vam fer.
Sí, la primera pregunta ens preocupava tractar la Setmana Tràgica com un fet, el que estan dient, només barceloní. Llavors la primera pregunta vindria a ser aquesta, no? Si realment havia de ser només un fet barceloní, o com hem llegit en alguns llocs, o hi havia alguna cosa més.
Si és un fet estrictament barceloní, la Setmana Tràgica, a veure, el que ha passat a la història, evidentment, és com una revolta, allò, un amotinament popular desfermat de les classes populars barcelonines contra institucions i edificis eclesiàstics i com un moviment allò aparentment sense cap mena de control, de direcció, a una turba allò desfermada portada per les baixes passions que ha estat interpretat d'aquesta manera des d'un punt de vista allò conservador i dretà, i que al mateix temps aquesta espontaneïtat de les classes populars obreres ha estat interpretat des d'un punt de vista d'esquerres, tant des del món historiogràfic com des del món polític, com allò, una de les virtuts del poble barceloní com a poble revolucionari. La veritat és que no és un fet estrictament barceloní, el que passa és que el que és allò més espectacular, el que ha passat més a la història per les imatges de la ciutat cremant, no? Que es va fer una pel·lícula a mitjans dels anys 70, dirigida per Antoni Ribas, que es deia La ciutat cremada, i això és el que ha passat a la història i que ha passat, a més, com si fos una revolta anticlerical, exclusivament, on ningú es plantejava per què es cremen esglésies però no es cremaven fàbriques, com per exemple sí que s'havia fet als anys 30 i 40 del segle XIX, no? Que dius, bueno, és que resulta que el món aparentment explotador i opressor és només l'església i no els burgesos. Però clar, és d'aquelles respostes que ningú ha... Bueno, preguntes que no s'ha donat una resposta dient. Aleshores, no és un fet estrictament barceloní perquè inicialment, tot i que el que motiva els esdeveniments de la Setmana Tràgica és que s'ha convocat una vaga general per part d'un comitè de vaga format per socialistes, per anarquistes, sindicalistes revolucionaris, republicans, contra l'embarcament de tropes cap al Marroc amb la idea, allò, estesa en el conjunt del món obrer i pagès, que ja és el que vas és a morir per defensar els interessos miners d'una sèrie de plutòcrates, oligarques, etcètera, etcètera, vinculats al món de la indústria i al món polític oficial espanyol, i que, per tant, allò contra aquesta mobilització de soldats, que reservistes, doncs es convoca aquesta vaga general. El que passa és que darrere de la convocatòria de la vaga general, el que hi ha també és una convocatòria d'una vaga general revolucionària que, d'una manera allò no molt, diguem-ne, explicitada, hi ha sectors que sí que ho expliciten, d'altres no tant, però que s'està plantejant és una vaga general que pugui ser general d'Espanya i que aquesta vaga general, donada la benentesa, si acaba generant un moviment revolucionari, que acabi amb la monarquia i que porti la República a Espanya, és a dir, una segona República a Espanya, doncs benvinguda sigui. És a dir, per tant, aquest és un element que no s'ha treballat mai perquè els esdeveniments de Barcelona no ho han tapat, però és que darrere de la Setmana Tràgica hi ha, en realitat, una intenció inicial de portar a terme un procés revolucionari republicà, no? On estarien implicats republicans radicals, republicans d'aspiracions socialistes, els mateixos socialistes, sindicalistes revolucionaris, llibertaris. I el que passa és que aquesta proposta de vaga general revolucionària que porti a una república, condimentat pel tema del Marroc, no s'acaba produint per la senzilla raó d'un fet que s'estén al llarg de la contemporaneïtat espanyola, que és que hi ha dues dinàmiques polítiques, hi ha la dinàmica política barcelonina i hi ha la dinàmica política madrilenya. I aleshores no es posen d'acord els dos grans comitès, el de Barcelona i el de Madrid. El de Madrid és de caire general, és el comitè de vaga nacional espanyol, i resulta que el comitè barceloní, dominat per anarquistes i sindicalistes revolucionaris, tiren pel dret i comencen la vaga general abans del que pretenia el comitè de vaga de Madrid. el Comitè de Vaga Nacional Espanyol, per portar-la a terme. I, per tant, tota la coordinació que podia existir entre els diferents comitès que s'havien d'establir per tota Espanya, doncs no es produeix, perquè Barcelona no porta una dinàmica diferent a la dinàmica de la resta de l'Estat en l'àmbit de les esquerres i de les dretes. Val? Aleshores, què és el que succeeix? Que comença la vaga a Barcelona, el comitè de vaga de Madrid es queda allò aturat, allò com dient, pues vale, no? I amb la vaga general resulta que mobilitza d'una manera desfermada els sectors populars barcelonins i la revolta, la vaga general a Barcelona acaba esdevenint un motí anticlerical que porta a la crema de convents, d'esglésies, d'edificis religiosos, d'escoles religioses i directament a la intervenció de l'exèrcit i amb la intervenció de l'exèrcit a una situació revolucionària d'enfrontaments al carrer, de construcció de barricades, amb adoquins del terra, amb tot el que es troba. Aquesta és una... I aleshores, la revolta, en el cas barceloní, sí que és veritat que és una revolta en la qual els enfrontaments més potents es produeixen en els barris obrers, que és a dir, es va cremar esglésies, pel barri que sigui, però els enfrontaments seriosos, és a dir, el Poble Sec, el Poble Nou, és a dir, el que serien els barris industrials on està la classe obrera barcelonina. Aleshores, aquí tenim les dues dimensions. És a dir, hi ha una dimensió estrictament barcelonina, vinculada o una vaga general que s'avança a la general del conjunt de l'Estat i que, diguem-ne, degenera en un aspecte anticlerical i es concentrarà en els barris obrers de Barcelona.
Bé, després d'aquesta resposta tan màquina del David, a veure, nosaltres pensem que aquesta vaga que ell cita en aquest moment és un fet superimportant, ja ho hem comentat al principi. És a dir, tota aquesta idea de si tot estava centrat a Barcelona, de si només va funcionar com un motí anticlerical, com que la violència estava desfermada dintre de la ciutat, és una idea de la historiografia centralista i vencedora que ens ve a amagar tota la consciència de classe i tot el treball polític que havia fet els obrers del moment. Perquè, de fet, com diu el David, aquí el que hi havia era una pretensió de fer una vaga general revolucionària a tota Espanya i que per conseqüències del moment i per qüestions de política del moment i de dinàmiques socials del moment, doncs això no es dona així i potser comença més aviat a Barcelona que en un altre lloc. Però la veritat és que tots aquests estudis que m'han anat trobant que intenten qualificar la Setmana Tràgica com un fet exclusivament barceloní, el que estan fent és amagar realment tot el treball polític que hi havia darrere.
A mi, per entrar en aquesta qüestió de la Setmana Tràgica, em sembla important subratllar el que estàs dient tu. Primer, el fet de que havia de ser a nivell de l'Estat, sobretot Barcelona i Madrid, però també a altres llocs, i també aquesta cultura de la classe treballadora de la vaga, on ja començava a fer tremolar a la patronal, justament perquè ella el que farà al final serà intentar un lockout, un tancament, és a dir, que hi havia una lluita anterior als propis fets més bèsties de la Setmana Tràgica sobre com, què passaria allà.
És que tot això ve a sumar a la idea aquesta de la tradició obrerista que s'havia anat acumulant en l'últim segle i sobretot en els últims anys, i això implica analitzar una mica com havia evolucionat aquest proletariat. I jo penso que és fonamental entendre que el proletariat en aquests anys havia transformat la seva organització i la seva manera d'actuar. I es veu molt clar que la vaga la utilitzen com una eina principal i que en aquesta eina principal els dos punts claus que tenen, que són els dos únics mecanismes que té el proletariat, són, un, la unitat d'acció de tot el proletariat, i dos, aconseguir físicament bloquejar els transports. És a dir, entenien molt bé que en un moment de vaga el que havien d'aconseguir era tallar carreteres, tallar vies de tren, intentar tallar els ports perquè no poguessin arribar ni soldats ni alhora mercaderies, que el que feien era trencar la vaga. Però el problema és que també en tota aquesta transició la burgesia també i els poders institucionals també han pres mecanismes i han evolucionat per millorar la repressió. I, per exemple, el cas de Terrassa ens va molt bé per explicar un dels fets en els que es va centrar molt els poderosos, que era aquesta idea de, hòstia, els obrers cada vegada estan més organitzats i escapen del nostre control, doncs anem a ficar més diners perquè la repressió sigui efectiva. I en aquest cas Terrassa és un cas molt concret perquè passa el tema dels sometents, que és que durant tots els anys que passen de 1899 fins al 1909 es dediquen a donar diners al sometent, a organitzar millor el sometent perquè quan arribi una vaga revolucionària puguin reprimir molt millor els obrers. I l'altra cosa que té a veure amb el que tu parlaves del lockout patronal, que ara si vols l'expliques una mica perquè no sé si queda tan clar, era el fet de que la burgesia tenia molt clara que si el proletariat tenia unitat d'acció, ells el que havien d'aconseguir era trencar aquesta unitat d'acció.
Si et sembla, prefereixo que entrem primer amb el tema del Marroc i de la guerra del Marroc, perquè la gent entengui cronològicament com passen les coses i quan s'entengui per què esclata la vaga, amb la cançó que ficarem que il·lustra una mica això, parlem després de com es va anar mobilitzant la gent i com va anar canviant dia a dia les coses.
Vale, pues música, maestro.
En el barranco del lobo.
Ah, bueno, espera, no, que la poses. Vale, vale.
Sangre de los españoles que murieron por la patria, pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Se lava ni se peina ni se pone la mantilla hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van.
Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van.